pretensió d'imposar un altre cànon. Un cànon podríem dir a la inversa, eh? Podríem dir un cànon, jo ho dic així, també per un cànon populista, hi ha el perill de crear, ja més enllà dels testimonis que podem considerar aquests grans testimoniatges heretats del segle XX que podem considerar com a clàssics, doncs s'ha anat creant també un gènere, podríem dir, atabrit d'estereotips, de llocs comuns, i que ha generat una publicística políticament correcta. Això és visible, per exemple, en àmbits com l'educació i l'ensenyament, amb algunes de les lectures que es recomanen, a vegades versions reduïdes d'obres, podríem dir, canòniques, ja que parlem de cànon, d'obres canòniques testimonials, pressuposant que l'estudiant serà incapaç de llegir una obra sencera. Això bueno, ho sé per experiència, perquè tinc un fill d'aquesta edat que està a l'ESO, no? Per exemple. O altres vegades promovent l'opció de productes ultracomercials, sovint relacionats amb formes, podríem dir, de literatura expandida, no? Com podrien ser el cinema i els formats digitals, o certs tipus de cinema i formats digitals. I, per exemple, si ens centrem en la deportació i l'Holocaust, que abans m'hi he referit, les obres políticament correctes solen ser escrites, això que en diem, podríem dir políticament correctes, solen ser escrites per persones allunyades complement dels fets, que solen caure en la reproducció de tòpics que segurament són més fàcils de transmetre i acceptar socialment i des del punt de vista de la consciència personal. És a dir, dibuixen una línia clara, simple, entre el bé i el mal. Segurament és quelcom que té a veure amb una certa infantilització dels comportaments que van associades a l'extensió, no?, de les pràctiques consumistes, impulsives, que són impulsives i poc reflexives. Clar, parlar d'una zona gris, no?, de col·laboracionisme, d'incapacitat per perdonar, són qüestions que segurament provoquen més desassossec, no? Però jo penso que l'art i la literatura s'ha d'entendre com alguna cosa que creï desconcert i interrogants, no pas respostes tancades. Sobretot en aquest àmbit de la memòria que normalment associem al treball, no?, sobre aquest trauma individual o col·lectiu. Per nosaltres, és obvi que la Guerra Civil i el franquisme ocupen un lloc clau en aquesta memòria traumàtica i, per tant, algunes d'aquestes qüestions esmentades també són presents en la producció literària o aquesta que va més enllà, no?, en altres formats, de cinema, sèries televisives. Sovint, des de la suposada llibertat d'expressió i creativa del present, també s'ha anat construint una memòria estereotipada que deixa de banda la complexitat que ens han aportat obres, diguéssim, obres manufacturades en correspondència temporal als fets o en contextos tan difícils com sota la dictadura, no? La dictadura franquista, em refereixo, en què no es disposava de la llibertat d'expressió. En aquest sentit, paradoxalment, es podria afirmar que sense llibertat d'expressió, molts autors han erigit autèntics edificis de llibertat creativa. Encara que l'autocensura, no és que jo l'estigui defensant ni molt menys, no és evidentment bona per si mateixa i té també uns efectes mutiladors. Però sí que pot estimular un impuls de la creativitat i de l'escriptura, moltes vegades una escriptura en clau, no? Per exemple, això és evident també en escriptors de l'antiga República Democràtica Alemanya, no? En alguns casos. Un lloc, un país, això la Simona segurament en sap molt més que jo, un lloc on la literatura ocupava un lloc primordial en l'esfera cultural i, per tant, els escriptors, com la resta de la població, eren molt i molt vigilats. O, esclar, també durant la dictadura de Franco, en què moltes obres eren censurades, o encara pitjor, eren sotmeses a la censura prèvia pels mateixos autors, això que deia jo de l'autocensura, o més sutilment, com havia explicat en un llibre, en un treball ja de fa molts anys, la Maria Josepa Gallofré, en el cas català, més que prohibir directament, que també ho van fer, l'any 39-40, el que farà la dictadura és destruir l'entorn productor, receptor i lector del llibre en català, escanyar el mercat i reduir-lo a una esfera, podríem dir, localista. En fi, pot haver-hi llibertat d'expressió i manca de llibertat creativa, i encara que també, de manera òptima, la llibertat d'expressió segur que majoritàriament afavoreix, penso, la llibertat creativa, evidentment. El que considero rellevant és que la literatura interpel·li el lector a fi de causar-li una certa, com he dit abans, incomoditat, que el faci sentir insegur enfront d'idees preconcebudes i que l'estimuli a reflexionar sobre el món que ha heretat i l'entorn en què ha desenvolupat la seva vida. Aquella literatura que pretesament aporta valors, això que en diem, aquesta literatura políticament correcta, simplificant, podríem dir, per fer-nos més bones persones, amb fórmules preestablertes, estaria poder més pròxima al fenomen aquest, que també és molt característica de l'època en què vivim, el fenomen aquest de l'autoajuda, no? Segurament aquest tipus de literatura o d'escriptura té més a veure amb la domesticació que no pas amb la subversió, quan la literatura, des del meu punt de vista, ha de contribuir, a més de copsar la complexitat d'una època i la mateixa naturalesa, també copsar la mateixa complexitat de la naturalesa humana, també ha de contribuir a imaginar noves formes, no? Imaginar noves formes de vida, una mena d'aprenentatge, pot ser, cap a la llibertat. I també ara volia ja acabar la meva intervenció citant una obra, un assaig que és de l'any 17 o 18, no recordo exactament, que d'alguna manera es refereix a això, a aquest poder de la literatura pel que fa a la creació de contextos propicis per imaginar noves maneres de viure, d'imaginar futurs. I faig referència a un treball d'un historiador de la literatura, Germán Labrador es diu, i té un llibre que es diu Culpables per la literatura, i és sobre la imaginació política. Ell vincula la imaginació política i la contracultura entre 1968-1986 i li concedeix un paper, podríem dir, gairebé molt central, el que seria la literatura, la socialització política, podríem dir, no, però no només dir política, no vull dir partidista, sinó la socialització política a partir, diguéssim, de certes lectures que entrarien en aquell moment a l'estat espanyol, entre els anys 68-86, i el llibre es titula Culpables per la literatura, i sembla que és una expressió que se li atribueix a Carrero Blanco, quan en el tardofranquisme, davant dels comportaments dels joves, podríem dir en aquell moment, això a finals dels 60, joves contraculturals, joves estudiants contraculturals i antifranquistes, ell no entenia aquells comportaments, i ell diria, la culpa és de la literatura, perquè llegeixen massa i sobretot llegeixen allò que no cal, no? Allò que acaba subvertia les estructures morals del franquisme i d'alguna manera que els considerava que estaven enverinats, de com deia ell, en el seu llenguatge de cos i d'ànima. No? Per tant, penso que sí que la literatura és testimoni, o pot ser-ho, també pot ser resistència, però també ha de ser, penso, sobretot això, estimuladora també de somnis, i sobretot de somnis, per concebre altres maneres de viure, també sobretot en contextos opressius, sense llibertat. I, bé, jo, si cas, ho deixo aquí. Són algunes idees que he intentat lligar després d'aquestes tres, la formulació que ens va fer la Mita d'aquestes tres qüestions. Doncs, si et sembla, no sé si he esgotat el temps, suposo que sí, però no et sento ara. No et sentim. No et sento.
Mica, has d'obrir el micro, si no, no et sentim.
Perdoneu. No, estava dient que... que molt bé, Jordi. I a més, comentava que no sé, que tinc un problema, suposo, amb la connexió, que vaig desapareixent i vaig entrant. Per tant, us demano disculpes. Miraré d'anar entrant quan hagi de donar paraules i tot plegat, però si no em veieu no passa res, però en tot cas no faré això de la intermitència, que suposo que ara ha passat, però jo m'hi vull molt més, d'acord?
Aviam, bon vespre a tots. Aviam, jo no seré tan llarg, perdó, ni complet, ni exhaustiu com ha estat en Jordi. De fet, jo en aquest tipus de presentacions o d'exposicions jo en general soc bastant breu, perquè sempre dic que jo tinc moltes preguntes i poquíssimes respostes. Escriure novel·les per a mi és una de les... no intentar trobar respostes, sinó simplement exposar preguntes i veure què... Per això no sabria escriure altra cosa que ficció, potser en tot cas de manera llarga, de la ficció és el com obre pas cap a aquestes preguntes i a l'eventualitat, a la felicitat, a vegades, d'obtenir alguna resposta de part d'alguns lectors. I per això, sense els lectors, no serviria de res de ser escriptor. Per això qualsevol escriptor, abans d'escriptor, és lector. En el cas, abans era així, ara sembla que sigui una mica diferent el model, i que alguns escriptors pensin poder ser lectors, però escriptors prescindint de la lectura, però diguem que és un altre tema. Jo em volia centrar sobretot en el tema del cànon, també perquè en Jordi l'aspecte del políticament correcte però que l'ha tractat tan bé i dient coses que jo hauria dit que potser puc prescindir, no? Sobretot l'aspecte de l'infantilització d'una certa cultura amb el pretext de no voler ofendre ningú. De fet, jo recordo quan va començar a parlar de l'expressió políticament correcta, ho vaig trobar molt, molt, molt bé, molt positiu, m'hi vaig sentir molt reflectit perquè com una vessant expressiva de la discriminació positiva. I la discriminació positiva en la nostra societat és una cosa sovint que és encara molt necessari. I per tant ho trobava molt interessant. I és a mesura que em vaig adonar, a mesura que entrava en l'expressió de políticament que vaig adonar, que és una mena de monstre, en tot cas, que té dues cares, com un Janus, i que té uns tentacles llargs i que poden acabar ofegant qualsevol creador a partir de la millor voluntat del món, que és la voluntat de no ofendre el seu consemblant. A priori, bé, no ofendre el seu consemblant és molt, molt virtuós, però si el preu és ofegar la creació, efectivament això planteja un problema. Jo, si em permeteu, parlaré d'algunes coses de la meva experiència personal. Estic traduint ara un dels escriptors del segle XX menys políticament correcte que hagi existit, que és el francès Louis Ferdinand Céline, autor de Viatge al fons de la nit, que va ser, no només va dinamitar la literatura, obrint vies que encara no s'han tancat, sinó que va ser també una persona amb un compromís ideològic absolutament repugnant. Era algú només que era d'extrema dreta, que només per ell hauria calgut inventar l'expressió que hi ha més enllà de l'extrema dreta. És algú que havia acusat Adolf Hitler de ser massa tou amb els jueus, per exemple. I això, en les seves novel·les, més o menys, hi surt una mica. No gaire, perquè després de la Segona Guerra Mundial va fer uns anys de presó i estava bastant escarmentat i, per tant, havia que no podia dir tot el que pensava, però no es va penir mai del seu antisemitisme. Va reconèixer que s'havia equivocat, però no es va penir mai. I no es va penir mai de voler enviar la totalitat dels jueus del món als forns crematoris, perquè és tan dur com això. Tot i això va continuar publicant i en les seves novel·les, avui se'n diria autoficció, però en aquell moment no es deia així, en aquestes autoficcions estranyes, es nota com, de tant, com es conté per no deixar sortir aquesta bèstia que portava d'interès permanent i que no va deixar mai fins al dia de la seva mort. I de tant en tant hi ha alguna cosa absolutament fastigosa i repugnant en la seva literatura. Moralment fastigosa i moralment repugnant. Però llavors, què hem de fer d'això? L'hem de llegir o no l'hem de llegir, això? És el famós tema de hem de triar entre la persona i el creador o no? Jo crec que no, jo crec que és un tot i que ho hem de prendre tot globalment i després en fem el que volem i podem llegir o no llegir algú que ens repugna. A mi, en general, quan un autor em repugna com a persona, no el llegeixo. Per tant, fas alguna excepció. Céline és una d'aquestes excepcions, però és... La gran curiositat que tinc amb aquesta obra de Céline és quan sigui acabada de traduir i publicar com el públic català, culte, educat, del segle XX, acollirà un autor francès, el qual ja hi ha un parell de novel·les traduïdes, però són les més, diguem, suaus, la que es tradueix no és suau, com acollirà una novel·la en què hi ha clarament afirmacions racistes, en què es diu que un blanc que es casa amb una negra o amb un groc, perquè ho diu així, blanc, negre, groc, doncs, és un mestissatge perniciós per a la raça blanca que acabarà desapareixent. I d'aquí 3 anys, diu, els xinesos seran a França, a París, fins a Bretanya i ens hauran colonitzat a tots. Bé, això és molt difícil de traduir. A mi em fastigueja, em fa venir, és horrible, però és un tot. I ho intentarem explicar bé amb un text de presentació complet, però som trobo ara amb aquesta experiència i m'ha semblat que valia la pena que la compartís una mica amb vosaltres, que sigui per preparar-me mentalment a les bufetades que probablement m'arribaran per aquí, quan sigui publicat aquesta novel·la. I pel cànon, una cosa que sempre penso, quan sento la paraula cànon, sempre penso en canonitzar, que té la mateixa arrel etimològica. I canonitzar vol dir consagrar, posar com en un lloc sant, sagrat, intocable. I crec que és la cosa més nefasta que es pot fer a una literatura, canonitzar-la. Jo em permetreu, els que sou del món acadèmic de la universitat, que respecto molt, però jo sempre dic gràcies a Déu no soc universitari. És una broma que fem entre els que no ho som, vull dir, no? Després quan ens hem comportat bé, també, no cal dir-ho, però... jo estic absolutament en contra de qualsevol cànon literari. Crec que és el pitjor favor que es pot fer a un escriptor, és de posar-lo, de fer-li una estàtua i de posar-lo allà, sobretot quan és viu. Després, quan és mort, les coses es belluguen de manera més o menys diferent. I no entenc realment l'obsessió que hi ha a vegades en artistes, opinadors, etc., sobre hem de constituir el cànon català. No s'ha constituït ja, no existeix. El que passa és que l'única manera que tenim de fer un cànon correcte des del meu punt de vista, si és que s'ha de fer, per força, si algú ens obliga a fer un cànon i ens amenaça físicament, fer un cànon de la literatura catalana. Llavors, l'única manera que veig és que si un cànon un moviment perpetu, és a dir, que els autors entrin i d'altres caiguin. Simplement és la vida, això. I em sembla que passa, que és normal que passi, i potser podríem prescindir de la paraula cànon. I donaria només un exemple i acabaria amb això. Per mi, una de les grans novel·les catalanes del segle XX no surt mai a cap cànon, en tot cas no l'he vist mai, a cap llist, cànon de res, és La tardor barcelonina de Francesc Pujols, que va publicar en fulletó a l'inici del 20 i que el 2005, diria, l'Enric Casas es va recuperar, va editar a Llibres de l'Índex en un... va passar absolutament desapercebut. Per mi és una de les grans novel·les. És una novel·la que anuncia el surrealisme 8 o 10 anys abans que existís el surrealisme. És una novel·la que anuncia el teatre de l'absurd. És una novel·la amb una gimera caòtica, amb moltes imperfeccions, però que té una vitalitat com poques novel·les del segle XX. Aquesta novel·la està penjada, jo de tant en tant, com veig editors, veig sovint editors, de tant en tant els dic, però no els interessaria publicar aquesta novel·la, tornar a provar-la 15 anys després del primer intent. I em diuen sí, sí, però amb un sí que vol dir no. Ja ho entenc. Per tant, en lloc de canonitzar, en lloc d'encanonar, perquè a vegades també canonitzar vol dir encanonitzar, no? No ho sé, tornem a mirar les coses de manera contínua i val la pena perquè la literatura és una de les formes que té la vida i la vida és imparable i per tant no hi ha, és impossible posar la literatura en un museu, no hi ha cap museu, no? Desborda. Doncs fem altra cosa, fem llocs oberts. I els que llegeixen els llibres i aquestes humils persones que també escriuen llibres. Fet aquí, gràcies.
Molt bé. Em sembla molt interessant tot el que esteu plantejant i les diferents perspectives des de les quals això apareix. Doncs ara la Simona, anaves fent que sí. la paraula.
Hola, bona tarda a tothom. Perquè estic molt d'acord amb tot el que s'ha dit fins ara. Per sort, jo vinc d'un altre lloc i tinc moltes coses per explicar des d'allà, així no ens cobrirem. Jo he pensat proposar-vos quatre casos, perquè em sembla que a través d'obres concretes o situacions concretes també ens podem plantejar aquestes qüestions, les mateixes qüestions. Sobretot, clar, perquè el meu rerefons, diguéssim, cultural, polític, dels meus països dels Balcans és especialment ric en qüestions de censura i problemes. El primer cas seria Danilo Kiss, que no estava en la llista, però quan va arribar la vostra invitació, té una campana de vidre, com una mena de formatgera. Hi ha una de les anècdotes més conegudes de Kiss és que ell vivia en una mansarda i tenia rates i li menjaven els llibres. Llavors es veu que es va anar a un d'aquests cafès de Belgrat supermics i fent bromes posar la campana d'una d'aquestes al cap, que estava al taulell, i va marxar i ningú no li va parar els peus per tenir la campana de vidre a casa i protegir els seus llibres més preferits amb el vidre perquè les rates no se'l mengessin. Això em va recordar que, esclar, Kiss és un dels casos més brutals de censura que es pot fer a un escriptor perquè el van acusar de plagi. Li van acusar que va plagiar perquè el seu llibre, Una tomba per Boris Davidovich, va tenir tant d'èxit en una època quan Iugoslàvia estava tota continguda ideològicament i feliç, que li van fer un procés, no es va celebrar, però el van forçar a l'exili. I llavors Kiss és un d'aquests autors d'Europa de l'Est que van acabar a París o als Estats Units i que, de fet, van ser els únics que van poder començar a parlar d'una urgència de canvi. És a dir, que la censura a vegades pot provocar això, no? Que ha trasfletat la gent a fora i aquesta gent fora van fer, de fet, créixer la consciència que passava a l'altra banda. Kundera, Milos, Brodsky, no sé, molts. El que tot aquest grup d'escriptors que van començar a ser coneguts a partir dels 80, sobretot, els caracteritza aquesta gran creativitat i també la importància de la poesia en aquesta funció de literatura que fa consciència, que fa despertar la consciència històrica i política. Cosa que és curiosa, eh? No és realment la novel·la, sinó en molts casos també, sobretot Milos o Brodsky, la seva i la importància d'aquesta poètica era molt gran. I també a quina manera van ser capaços de contrarrestar la censura. Per exemple, Kiss té un conte, l'acabo de traduir, en el qual explica l'enterrament d'una puta de port, d'una prostituta, i com llavors tots els mariners porten piles de flors que els roben a tots els jardins i al costat. I penses, quina història tan absurda, fins que recordes que Tito ha estat enterrat en un mausoleu que es deia la Casa de les Flors. I clar, l'escriptor ha fet el lligam de prostituta del port, estimada per tots, aquest és el nostre gran dictador. I llavors, clar, això és aquesta literatura del canvi, no? Que va fer caure el mur de Berlín, però que és molt important, però que va patir una censura severa, ideològica molt severa. I que va respondre i que, a més, clar, va afectar a meitat de continent. L'altre cas és Boris Pahor, aquest encara és viu, té 107 anys, encara és viu allà a Trieste, encara parla, el truca, es despenja ell, es recorda qui ets, cosa que és increïble, em diu, ah, però vostè, per què em diu de vostè si ens dèiem de tu, m'ha de dir de tu? Ah, clar, qui és Pahor? El que ha fet el Jordi abans, que ha explicat aquesta panoràmica de les situacions europees, no?, que han provocat la memòria traumàtica, Pahor les ha viscut totes. Les ha viscut una mica per aquest vall de fronteres, no?, perquè Eslovènia, la frontera Àustria-Hongria, Itàlia, ha ballat molt. Llavors, després de la Primera Guerra viu sota feixisme, llavors Segona Guerra li porta a part d'ocupació nazi, l'experiència dels camps, que sabem, i a postguerra Pahor té aquest rol de que està a l'altra banda de la frontera i pot exercir com algú que fa la paraula lliure, diguéssim, contra el que se converteix el comunisme a l'altra banda. I llavors, amb tot això, fa, de fet, Pajor és invisible, és absolutament invisible fins als anys 90. El 91 el comencen a reeditar a Eslovènia d'una manera visible, li donen premi, el 91 és traduït al francès i diria que fins allà 2002, quan Kertész rep el Premi Nobel per la seva obra, en Europa, sobre la literatura d'Holocaust, per molt que ens sembla que sí, no es parla en un gran nivell. És a dir, l'esclat és tot just a partir de la caiguda del mur de Berlín i llavors a partir de 2000 i una mica més, quan hi ha aquesta tercera generació dels nets, pots tenir prou distància com per començar a parlar de tot això. Llavors, clar, és quan Pajor comença a ser conegut i ara jo trobo molt interessant com és rebut aquí, perquè clar, a Catalunya de fet se'l pot llegir molt més bé i amb més coneixement sobre aquest trauma o aquestes dificultats d'assimilació que no pas a Eslovènia. A Eslovènia no entenen de què parla Pajor quan parla de la repressió feixista entre les guerres. Que a Eslovènia això no existeix avui dia, no hi és. I llavors, clar, és molt interessant veure com també l'altra qüestió que el Jordi també l'ha mencionat molt bé és, clar, aquesta zona gris, que Pajor no és ni comunista ni jueu i acaba els camps de concentració i llavors és molt difícil de posar-lo en una categoria. Des d'on escriu, com escriu. I aquesta necessitat que tindríem de connectar perifèria amb perifèria per llavors poder desenvolupar tots els matisos que hi ha ideològics, polítics, en aquestes societats tan complexes com poden ser l'eslovena o la catalana o qualsevol altra societat marginal que no és mai repartida en grans blocs. Però quan llegim aquestes obres ens forcen, en certa manera, de traduir els posicionaments en unes quantes categories molt poques fixades perquè els llegim a través d'això. No? I llavors, clar, és a vegades molt difícil perquè precisament aquesta posició de Pajor, que és d'un gran humanisme, és molt difícil de fer cabre amb les categories existents. I això és, aquí em sembla, el rol de la literatura on esdevé molt important és de crear aquests espais complexos i demostrar tots els matisos que poden tenir els conflictes, no només decidir què és correcte i què és incorrecte, una mica que ja dèiem, tot i que, és clar, aquest espai de literatura i de ficció a vegades s'abusa precisament, i això em sembla que també ha sortit, d'utilitzar aquesta capacitat de seducció que literatura té per convèncer-nos que hi ha unes veritats alternatives que no necessàriament són certes. No? En aquest cas mencionaré així molt de passada a Peter Handke, no? Que és el meu enemic número 1, potser, però que és aquesta capacitat que té de convèncer a qualsevol cosa, perquè és un gran escriptor i la gent el creurà. No? El tercer cas seria molt més pròxim a tots nosaltres, que és de Guerra a Bòsnia i concretament un poeta, Goran Simic, que ara hauria hagut d'estar a Barcelona, però per Covid no l'hem pogut convidar. I també una iniciativa que ha sortit precisament a Girona a través de Teresa Turiera i aquest grup de periodistes que es diuen Cultura i Conflict, que han gravat ara un documental, s'ha d'estrenar aviat a TV3, sobre les conseqüències de la guerra a Bòsnia i les violacions que hi ha hagut a les dones i llavors aquesta generació de nens que ha nascut d'aquests fets i ara tenen 20 anys i han d'enfrontar aquestes identitats amagades molt, molt conflictives. A partir d'aquí se farà també una obra de teatre, ja està el NC, ja l'estan assajant. Que és una pregunta com es pot que la Mita ens ha fet aquesta pregunta, no? entre llibertat d'expressió i la llibertat creativa, és a dir, on posem el límit, clar, què pots portar al teatre, què pots portar en un documental, on és aquesta ferida que encara cou, perquè és clar, una cosa és parlar de l'Holocaust, fins i tot que ja estem tres generacions enrere, l'altra cosa és parlar davant d'algú que això ho ha viscut, que està allà davant i que nosaltres fins i tot ho hem vist, almenys a la tele. I llavors veig que hi ha aquesta tendència que té una mica el periodisme, sobretot és una mica de no qüestionar, no? De posar la víctima al centre llavors no preguntar-se quines eren les causes. I això a vegades també desequilibra molt, perquè fa que, sobretot en aquest cas concret, per exemple, no, que és la dona violada, llavors la dona víctima es fa molt ràpidament aquesta substitució, no, de dir, aha, totes són víctimes. No, i aquesta és la diferència que, per exemple, ha fet tota la poesia de la Sara Evo Sota Setge, tots aquests escriptors, poetes que escrivien en calent. La seva màxima preocupació era dir: el que a mi em passa, jo sé que tu no ho pots creure, perquè era una història inversemblant, era alguna situació amb la qual no podies identificar, no buscaven una identificació, sinó que és comprensió del conflicte i llavors aquesta empatia, la capacitat de posar-te al lloc de l'altre, tot i que tu no ho hagis viscut. No? I això sí que és, em sembla, un tal radical en tota la literatura de consum, de mercat, d'infantilització, en la qual has de dir, no, jo amb això, aquesta no és la meva història, però em puc fer càrrec d'ells, em puc fer càrrec de l'altra persona. Aquest tall molt radical de no identificar-te amb heroi, una història traumàtica. I llavors el quart exemple, que aquest sí que és inacabat i no sabria què dir, però ara fa 6 anys he estat treballant molt pel PEN Internacional amb aquest comitè de drets lingüístics i traducció. Hem estat als llocs molt estranys del planeta. I és la pregunta sobre el cànon que hem encetat aquí sobre literatura catalana, evidentment, però és clar, per mi m'interessa també el cànon de literatura universal i de dir com hi entraran en aquesta literatura compartida, com començaran a circular les veus que són marginades fins a un extrem que és pràcticament inimaginable, no? Per les seves llengües que estan excloses, per unes tradicions que no s'han escrit, per uns prejudicis que van molt més enllà del que nosaltres ens imaginem, com a racisme, per exemple, fins i tot. I llavors, clar, aquí sí que hi ha un canvi d'actitud que em sembla absolutament necessari per començar a fer alguna cosa canviï, en aquest sentit anunciar-vos o donar-me ànims en aquest camí és, per exemple, que vam aconseguir a Chiapas a crear el primer centre PEN de llengües indígenes, que es diu PEN Chiapas Plurilingüe, perquè ells mateixos diuen que hi ha moltes llengües indígenes i que han d'escriure en totes elles i han volgut ser plurilingües, no maies o el que sigui. Això que és també una altra relació amb el llegat, amb la manera de conviure, que no està basada en aquestes idees tan europees o tan occidentals, que uns són forts i els altres febles i entre ells hi ha una brecha. Deixo tot això.
Bé, sí, em sembla interessantíssim tot el que heu dit i el que jo ara en aquests moments i com a, diguem-ne, espectadora o interlocutora a les fosques, hi ha una cosa que em preocupa moltíssim i és vincular-ho al que heu dit amb el que s'ha dit aquest matí, per exemple, la Neus Real, quan ha tractat un tema que a mi em sembla molt preocupant, molt general. Ara en Jordi també ha fet referència al seu fill d'11 anys i a la manera com, des d'una determinada educació de primària i secundària, s'arriba o no s'arriba a la literatura, no? Us heu dit, d'una manera o d'una altra, que l'única manera d'entrar i penetrar en aquesta zona grisa, que justament és la zona interessant del qüestionament, de la mirada crítica, de fins i tot l'empatia, però una empatia que no passi per l'autoajuda, sinó que passi per la comprensió i la contextualització de tot plegat. Com ho podem fer o com vosaltres us imagineu poder accedir o fer accedir a la gent jove, a la gent que ara puja, a la gent que els estem educant, que tenen alguns força, un problema fins i tot de de comprensió, no? De comprensió del matís, de comprensió justament de totes aquestes línies fosques. Una persona que ha estat educada sense poder accedir a la caputxeta vermella, per allò que la caputxeta vermella li provoca de trauma infantil, etc., com pot arribar a accedir a aquestes zones traumàtiques, que justament és allò que la literatura pot arribar a mostrar. És que, perdoneu, però és que està lligat el que estava dient amb el que comentava la Neureal, que avui no hi és, perquè ja dic que a la tarda no hi podria ser. Però clar, hi veig un decalatge tan absolutament brutal que ho hem de fer.
No sé, bueno, vols que digui? No ho sé, eh, com ho hem de fer. Però jo penso que un dels problemes, bueno, que ens afecten a tots i als joves en particular, és suposo que també tota aquesta relació que tenen amb les noves tecnologies també, no? I això també hi fa molt, no? Aquesta incapacitat de concentració, no? Que, bueno, jo ho dic per experiència, no? Per el que veig, no? Poca capacitat de concentració, que fer una tasca més de 15 minuts o 20 minuts seguits és molt complicat. Això també em sembla que està passant a la universitat, eh? Segons m'han dit alguns professors que conec, no? I per tant, no ho sé, no sabria com... No tinc una... Però clar, tampoc veig que sigui la solució... Bueno, jo conec un cas particular, per exemple, deixant de banda si era o no el llibre adequat o no, els diaris d'Anna Frank, no? Per exemple, els fan llegir, però ho fan en una versió totalment reduïda, totalment sense reduïda i com, no sé, molt simplificada, tampoc ho acaben de llegir del tot. Vull dir, deixant de banda si era l'obra més apropiada per llegir o no, no? Però vull dir, entenc que a mi dona la sensació que sí que serien capaços de llegir el diari d'Anna Frank de manera sencera, no? No sé, llavors també, deixant al marge el que seria aquesta literatura més vinculada a l'Holocaust, no sé, jo, per les propostes que veig que es fan des de l'àmbit de llengua i literatura castellana o catalana en els instituts, també quedo molt, molt sorprès. No? Suposo que busquen, suposo que des d'educació es busca això que dèiem abans, l'empatia, no? L'atracció per part dels estudiants cap a un llenguatge... Són obres, diguéssim, que, bueno, ara que parlàvem de Cano, però clar, és que són obres que tampoc... No, ja sé que no, potser no hem de canonitzar, com diuen Joan Lluís Lluís, però clar, també són obres que moltes vegades no acabes d'entendre per què s'han triat aquelles obres, que a vegades fins i tot en algun cas he vist que hi ha en llengua, no sé si era en llengua catalana, llegien una obra traduïda de llengua que s'havia escrit prèviament en llengua castellana. Vull dir, és una cosa, vull dir que en un país que d'alguna manera els estudiants dominen les dues llengües, no? No, com si no hi hagués suficients obres en català, diguéssim, per poder triar i recomanar a aquests estudiants. No ho sé, suposo que és un problema molt més, és un problema general, no? Que tenim tots i que hem d'intentar solucionar, no? Si no veig molt difícil el futur de la literatura com s'ha entès fins ara, no? Des del segle XVIII fins a la mateixa actualitat. No ho sé, tampoc sóc un expert, eh? Això era una mera opinió, eh? Fic que no...
Aviam, si em permeteu, ja he dit que no en tenia ni idea i reafirmo que no en tinc ni idea. Una professora de València que un dia en una presentació de llibre em va venir a parlar va dir que ella, sistemàticament, a totes les seves... Abans llegeix un poema. Alterna un poema en castellà o un poema en català. Sistemàticament, tot l'any i a qualsevol edat. I diu, al cap d'uns mesos, quan deixo de llegir un poema, me'l reclamen. Llavors, potser ho reclamen perquè és un moment de mandra i poden, abans de començar, i sempre són 5 minuts guanyats, no ho sé, però sí que hi deu haver, encara que siguin un o dos o tres alumnes que entren en el poema, que entren en la ficció, en la bellesa de la forma, que entren en un món diferent gràcies a aquestes microsessions diverses vegades a la setmana. Jo ho trobo magnífic d'aconseguir fer això. No sé si és una solució, però ho trobo magnífic.
Jo afegiria que no són només els nens que no saben llegir o confrontar això. Jo vaig tenir una de les experiències més xocants en un club de lectura que vam llegir adults, biblioteques, que vam llegir Boris Pahor, la seva Necròpolis, és a dir, la història del seu internament als camps, que més de la meitat, però molt més de la meitat de la gent va tornar i van dir que no es van poder acabar la novel·la. Perquè no és una novel·la sobre els camps com acostumats, no és atenuada, és una novel·la que sacseja molt i llavors els lectors simplement no estan disposats a deixar-se sacsejar moralment o èticament per la literatura. La demanen que els hi expliqui una cosa de la qual ells poden quedar aïllats. I un altre cas encara més xocant potser va ser, recordareu la pel·lícula de Ventura Pons sobre els contes de Monzó? Aquí Monzó, i llavors hi ha un conte d'aquests que hi ha una dona que es comença a treure tot, i al final es comença a pelar la pell de les ungles, fins i tot, que es vol treure tot el que posseix. Una alumna americana va començar a cridar i va dir que vol sortir de la sala, que ell això no ho pot mirar i que, sisplau, l'avisi qualsevol vegada que vulgui mostrar-los alguna cosa tan xocant. No era res, era una cosa figurativa, però és exactament aquesta reacció d'algú que per primera vegada es troba amb el fet que la ficció pot ser feridora. A mi em sembla que la pregunta és aquesta. Estem disposats a tractar els nens com a adults i les persones adultes com a adults també, que són capaços d'assumir grans veritats, és a dir, el dolor aquest, o acceptar que l'estètica fa res. Això és una pregunta que tota la societat una mica s'ha de plantejar. Perquè sense això, sense comprendre que hi ha un moment de xoc o de ferida quan comences a veure les coses, que hem d'estar preparats perquè no es pot tractar tots aquests temes d'una manera fàcil o bonica o de passada o informativa. Hi ha un punt de decisió, i ho vull saber això i me'n faré part.
De fet, aquesta també és la pregunta que es feia en Joan Lluís, no? A propòsit de Salim, què dirà el lector o lectora que pugui llegir en català aquests textos que deies que eren repugnants, no? I com que hi havia alguna cosa de repugnant. Per tant, som aquí, no? El públic, l'actor, de la censura?
No se sent, Joan Lluís.
Perdó, sí, és que l'altre de tant en tant em talla el micro. Sí, no, deia, és una gran pregunta i m'encantarà sentir respostes. Jo crec que sí, sovint, però vaja.
Em pregunta.
Jo he avisat abans, perdoneu, he avisat abans que tinc preguntes sense respostes. Per tant...
No, ja veus, ja m'he dit que jo també.
Però mira, la pregunta quina era? Si el públic demana la censura.
Deies? O sigui, si podem arribar a la conclusió després de tot el que esteu plantejant i el que estem dient, tenint en compte tota la qüestió del políticament correcte, d'on ve el políticament correcte, del que el gran públic, deixem-ho dir així, demana, que és allò que es ven i allò que es compra i allò que no és silenciat, per dir-ho d'alguna manera. Això, de fet, és producte d'una censura, autocensura. Autocensura social, per dir-ho d'alguna forma. No sé, jo estic amoïnada per això,
No sé, potser la... No sé, és que jo el que puc dir sobre això són bàsicament opinions, vull dir que no tinc arguments, no tinc elements suficients per valorar-ho, diguéssim, d'una manera, podríem dir, amb elements objectius per valorar-ho, saps? Vull dir, és pura subjectivitat el que puc dir sobre això. I, no sé, jo suposo que això és una qüestió també de poder, no? I d'interessos, no? Que hi ha al darrere, no? I de cap i la fi, o de... Potser de... potser ho portarem a un extrem, però també de dominació, de creació de gustos, d'hàbits de consum, que alhora també doncs, s'adequen més a això, als interessos del mercat, no? Moltes vegades són interessos d'aquest tipus, també, no? Pel que fan a aquest àmbit, diguéssim, cultural, no? Perquè l'àmbit cultural és també un àmbit econòmic molt, molt, molt important, molt rellevant en les societats, diguéssim, desenvolupades, no? Les societats, podríem dir, tardocapitalistes, no? No sé, jo penso que, i esclar, allò que es valora més és allò que es ven més, moltes vegades, no? No sé, no sé què poden opinar també els meus companys i companya de tertúlia, o de tertúlia, no, de taula rodona.
Perdona, Jordi, veig que hi ha una mà aixecada, pot ser? Que jo ho vegi...
Sí, de Morgades.
De Morgades. Quan se li pot donar?
Sí, un segon. Abans, però hi ha també un comentari interessant d'en Jesús Arturo, al xat. Que respon una mica la pregunta que feies, Mita, de si el públic vol les obres censurades o no, si demana aquesta censura i ell considera que el que vol el públic és qualitat. Entenc que qualitat literària i una mica en relació amb el que deia la Neus Real aquest matí, hi havia ella ha fet aquesta distinció que és molt pertinent, no?, entre l'educació en valors i l'educació literària. Si eduquem a la població, als infants o als adults, és igual, literàriament seran capaços de valorar també els valors que poden tenir o que no poden tenir per políticament incorrecte aquelles obres. I suposo que tot plegat va per aquí. Morgades, ara et faig, ara et dono, ara t'ofereixo la possibilitat d'encendre micro i càmera, si vols, ja pots fer-ho.
Oi. A veure, jo, si em permeteu, ficaré una mica la cullerada amb dos exemples concrets que d'una o altra manera tenen a veure bé això amb censura, llibertat d'expressió, holocaust i totes aquestes qüestions que aquí ens ocupen. Aquests dos exemples, un aquí va ser motiu d'una polèmica atroç a cosa d'uns 15 anys. Entre d'altres, hi va participar un bon amic de la Simona, que és l'Arnau Pons. Jo directament em vaig sortir esquitxat a través dels marges. Doncs l'Arnau Pons i d'altres es van tirar absolutament en contra d'un autor que el 2006 havia publicat en una editorial de Juneda, l'editorial Fonoll, un llibre d'aforismes, alguns dels quals molt bons, d'altres no tant, això ja sol passar, amb el títol de Viure mata. El títol és dels millors aforismes de tot el conjunt. viure mata, encara que sigui una obvietat, però tot just perquè ens recorda una tal obvietat, que el fet de no hi ha, per morir-se no hi ha res millor que viure, oi? Bé, aleshores va publicar un aforisme que va causar un escàndol treball de tremet, perquè hi ha gent que no s'adona que la literatura podem llegir-la i de vegades hem de llegir-la des dels antípodes ideològics d'allò que ens està col·locant ideològicament el lector. I en aquest sentit celebro molt que el Joan Lluís Lluís tradueixi Céline, oi? Sempre i tant que, és clar, per poc que no siguem uns fatxes totals, doncs no estiguem disposats a creure el que ens diu el Céline. Bé, tornem a l'exemple aquest concret. Un aforisme de l'Abel Cotillas a Viure mata. L'Holocaust fou, d'una manera, un homenatge als jueus. Se'ls va reconèixer com a poble escollit. Bé, això va sembrar un escàndol. I això no és sinó una de tantes altres paradoxes d'aquest fet de la història i a les quals jo aquest matí també em remetia. És a dir, aprofundint en això, sense escandalitzar-nos ni veure-hi cap mostra de frivolitat ni menys de simpaties amb el nazisme, també podríem anar i dir que qui més ha fet per a la fundació de l'Estat d'Israel va ser Hitler. És una de tantes paradoxes de la història. I a propòsit de Hitler, encara, un acudit que corria per Israel fa cosa d'uns 20 anys i que tenia un èxit enorme a Israel i que va recollir, perquè aquí no anem únicament de literatura de l'oralitat, sinó de literatura escrita, i que va recollir l'Enric Bou, un acadèmic molt competent, molt solvent, en un seu llibre titulat Desviacions, proses de viatge, i el tal acudit feia que també ningú no s'escandalitzi, perquè hem d'això, hem d'entrar en el joc de la literatura apreciant-la ni que sigui des de les antípodes ideològiques, perquè no anem a buscar corroboracions de grans veritats a la literatura. Doncs l'acudit aquest que corria sobre a Israel, en fi, un gran èxit, feia simplement el següent. Quan es va suïcidar Hitler? Home, el 30 d'abril de 1945, a la Cancelleria de Berlín, els russos entrant allà, l'Exèrcit Roig, no. Hitler es va suïcidar quan va rebre la factura del gas. Esclar, sobte, xoca, però és un joc, és literatura. I a la literatura no li podem anar a demanar veritats, ni menys doncs, voler-hi coincidir ideològicament. Perquè si no, ja per començar, i torno a referir-me a una de les qüestions de què parlàvem aquest matí, a veure, és que la major part de la literatura universal no podria ser llegida per dones avui dia. Perquè en gran mesura és andrògina, si més no. Androcèntrica. Aleshores, és clar, si ens posem així, és que no podrem llegir res. No podrem entrar en el joc aquest de la literatura, hem d'escandalitzar-nos i esquinçar-nos les vestidures, com va fer l'Arnau Pons a propòsit d'aquest aforisme, també com si les feien les velles veiates d'antany, quan algú sortava una paraulota, que sortia més pit i més cuixa del convenient. No sé com ho veieu vosaltres, tot això.
Aviam, m'atreveixo a dir alguna cosa.
Sí, ara t'ho volia dir.
A dir sobretot que és un tema extremament complex, crec que no té una resposta única i que és molt proteïforme i que per això mateix és un tema inacabable i per això mateix no ens posarem d'acord mai sobre aquest aspecte, em sembla. Jo l'acudit que has dit, a mi em sembla repugnant, així sentint-lo així em sembla repugnant. Entenc que els jueus d'Israel el diguin, perquè són ells que han patit. Llavors hi ha un aspecte moral a vegades de les desgràcies, que si fas mort una desgràcia que t'ha passat a tu, s'accepta, però si fas mort de la desgràcia del veí, ja potser és una mica més violent, una mica no tan correcte i no tan respectuós. Això crec que és una cosa que cal prendre en compte. També d'una manera general, avui, que la llibertat d'expressió absoluta no existeix. Hi ha unes lleis que delimiten més o menys en tots els països democràtics. No tenim el dret de cridar a matar el veí, per exemple. Sempre prenc el meu veí d'exemple, és molt fàcil, no el tinc immediatament. Però no podem cridar els altres veïns que vagin a matar aquest, no podem insultar segons com, en tot cas, si insulto el meu veí, ell té el dret de portar-me en un tribunal. Però, de totes maneres, avui ens trobem en una situació en què, per exemple, és molt poc probable que hi hagi un novel·lista al món que s'atreveixi a fer una novel·la en què fa befa d'un tema musulmà. Perquè hi ha un perill de mort avui, concret, real, i que es veu i que existeix. Llavors, què hem de fer davant d'aquesta situació? És molt complicat. Jo no tinc resposta. Jo reconec que no m'atreviria a fer una novel·la en què i sortís el profeta Mahoma d'una manera irrespectuosa, perquè em feia por per la meva vida. Per tant, la llibertat d'expressió ja avui és limitada. Però quin serà el proper pas? Serà convèncer aquesta fracció petita d'islamistes fanàtics que han d'abandonar aquesta idea o vèncer-los d'una manera o d'una altra? O serà expandir el camp d'aquesta impossibilitat? I dir, si no podem parlar del profeta Mahoma en termes irrespectuosos, tampoc no podem parlar de Buda i de Jesús en termes irrespectuosos. I vos, no tinc cap resposta a aquesta qüestió, però és tant tot plegat.
No, són preguntes i crec que, tal com tu deies al començament, jo, Lluís, aquest és un tema que fonamentalment permet fer preguntes. I ara també, mentre us sentia, pensava en el tema dels acudits, no? És que tots els acudits són políticament incorrectes, i d'alguna forma això voldria dir invalidar fins i tot la ironia, per tant anem a ser allà mateix, que és la ironia segons per on s'agafi, no? No sé, Simona, sí, jo crec que són unes coses de dir.
A mi em sembla que el Joan Lluís acaba de dir una cosa absolutament fonamental, que és depèn qui parla, depèn qui fa broma sobre què. És a dir, i en aquest sentit la ironia també, una autoironia, riure tant de la teva desgràcia, del teu dolor, del teu patiment o la teva gent, és una manera també de sanar les ferides, perquè a vegades són tan greus que si no ets capaç de desvirtuar-les a través de l'honor, d'humor, és impossible mirar-les. No? És un recurs fins i tot literari de riure-se'n. En canvi, riure's d'algú altre és com quan algú, si tu caus i no t'has fet res i fas broma com sóc de tos, això fa riure. En canvi, si una persona cau, i tu comences a riure, mira que és divertida perquè ha caigut, això sembla que és bastant ofensiu, no? I llavors aquesta qüestió, qui parla i qui se'n riu d'alguna cosa, em sembla important. Quan preparàvem aquesta taula rodona us vaig enviar un poema, a mi això ho explica molt bé, de Goran Simic, sobre la setge de Sarajevo i com la gent allà dins dels 4 anys agafaven les capses buides de cigarets de Marlboro i les farcien amb tabac pudent i llavors feien veure que la seva vida era més bona del que era, fins que un periodista estranger va començar a dir-los com podeu fumar aquesta merda, com podeu menjar aquest menjar que no sembla menjar. I a partir d'aquell moment, i ell no entenia per què. Perquè, és clar, era una ficció que la gent jugava per sobreviure, perquè necessites dignitat. I aquesta dignitat humana em sembla que no pot estar qüestionada d'una manera directa. Això és un comentari que volia fer. I l'altre, sobre traduir Céline o sobre traduir... No sé, jo vaig veure a la llibreria de Stanford, Mein Kampf, en anglès, exposat com si fos un best-seller, tal qual, perquè als Estats Units es veure que estaven tan segurs que això no pot fer cap mal, el venien com una cosa, el Mein Kampf, no? La meva lluita. Hi ha llibres, és clar que poden circular tots els llibres, però depèn en quin context els posem a circular. Si Céline el podem llegir amb una introducció de Joan Lluís i amb una preparació de públic lector, de saber de què parlem, és un testimoniatge absolutament imprescindible per veure com es pensava. I m'imagino que també els que estem preparats podem llegir Mein Kampf i no ens passarà res, però no estic segura si això és un llibre que hi ha de tornar a circular, que hi ha, o hi tornarà a haver-hi gent que prendran a peu de la lletra, no? Llavors, clar, això és, hi ha aquesta qüestió d'educació, de saber llegir, no a través dels valors, segurament, però literàriament, com he sentit que ha dit Neus Real, no? Això, aquesta importància de saber llegir des de la distància literària, és a dir, valorant tot el context, això és un ensenyament que s'hauria de donar. I no, això és correcte i això és incorrecte.
Morgades torna a demanar la paraula. Si us sembla, li concedim.
No ho vam concedir.
Ja. Sí.
Només una precisió, i és que el Mein Kampf, Karl Jaspersen, en una solvent edició crítica que se'n va publicar a Alemanya fa uns quants anys a càrrec de tot un equip de filòlegs. I en aquest sentit jo llanço una llança a favor de la filologia, que permet, entre moltes altres coses, de situar les obres, per aberrants que puguin ser des de tots els punts de vista, en el seu context, i doncs facilitar-ne així una lectura crítica, fonamentada. Una altra cosa després, és clar, és l'ús que en fa la gent. Però és que aleshores això ja no afecta únicament la literatura. Vull dir, un ganivet pot servir per pelar una poma o per estocinar la parenta. I no per això el ganivet i qui els fabrica és intrínsecament pervers. Oi? Aleshores, és clar, jo no sé si el dia de demà alguns d'aquests acudits, alguns d'aquests aforismes, doncs seran objecte d'una edició crítica, potser no estaria mai de més, per sortir al pas de gent que es pugui sentir temptada de creure-se'ls, de no adonar-se que això va de literatura i que la literatura és un engany i que el que demana és la nostra complicitat absolutament al marge d'allò que ens digui ideològicament o de les troles deliberades que ens estigui venent el producte que faci el cas. En fi.
Molt bé. No sé si hi ha algú altre, a part de Morgades, que vulgui fer alguna pregunta, que vulgui reprendre algun dels temes que han aparegut. No?
A més, tenim un problema, que és que Joan Lluís ha caigut i ara mateix no és dins la sessió, per tant, tampoc no ens pot oferir el seu punt de vista sobre aquesta qüestió. No sé, Jordi, si tu vols afegir alguna cosa més.
Bé, en el cas aquest que ha citat en Josep Morgades, sí que recordo que és veritat que, em sembla que fins i tot, no sé si està traduïda, almenys al castellà, aquesta versió alemanya del Mein Kampf. Esclar, si aquest llibre és evident que va tenir uns efectes perniciosos, no? Li podien dir, d'alguna manera, però com a mínim, no? Però, clar, depèn de com es faci l'edició, i estic totalment d'acord amb ell, si es fa una edició acurada, crítica, contextualitzant l'obra, explicant molt bé qui la va escriure, el que pretenia, els objectius que tenia i les conseqüències que va tenir, d'alguna manera, dur a terme part del programari que s'ha escrit en aquest llibre, doncs a mi em sembla que és bo conèixer-la. Vull dir, no, crec que és absurd amagar-la, no? Treure-la a circulació. El que passa és com hem dit abans, depèn dels marcs, no? O dels contextos en els quals circulen, no? Les obres. Aquesta és la clau, no? I la manera com es reben, no? Com la recepció de les obres, no? Això és fonamental. Per tant, jo sí, estic totalment d'acord amb el fet que Joan Lluís doncs tradueixi un autor com Céline, em sembla també doncs fantàstic, no? Bueno, jo recordo a títol d'anècdota, la primera fa molts anys que em vaig llegir per primera vegada, o única vegada, perquè no l'he llegit una altra vegada, El viatge al fons de la nit, no, és un llibre que quedes, doncs, realment quedes, crea un desconcert. Una és, recordo que és la primera part, és brutal, no?, el llibre aquest, no? Per tant, em sembla que, esclar, seria una llàstima, doncs, haver prohibir Celine per les seves actituds antisemites, el seu suport al nazisme, el seu compromís total al nazisme. Però, clar, també hem de tenir en compte que doncs, tenir en compte i conèixer bé quina va ser la trajectòria de Celine, diguéssim, en el que seria la part aquesta política d'ell, no? Hem de ser capaços de saber-ho distingir i tenir, i donar suficients elements crítics i tenir un aparell crític per ser capaços de discernir, no? Això que es deia, això que ja s'ha dit abans, no? No necessàriament has de coincidir ideològicament amb l'obra per llegir-te-la, no? Potser te pot aportar també llegir Celine, doncs també te pot aportar pot ser una aportació important per tu mateix, per la teva construcció, no? Com a persona, com la teva manera de veure el món, i que no, justament per d'alguna manera doncs tenir més elements per confrontar-te a ideologies d'aquesta mena, no? que projecta l'obra de Celine. Bé, no sé si...
No sé si la Simona no vol dir res més. Jo sé que volia fer un comentari a propòsit d'això que ara esteu comentant, perquè una cosa, bueno, Celine, Mein Kampf, etc. Però si ho traslladem en un àmbit també més general i en qüestions que en aquests moments s'estan debatent arreu i sobretot en el terreny del periodisme, que és un terreny abonat, hi ha tota la qüestió també, per exemple, dels monuments públics, no? I els monuments públics que hom considera que s'han d'eliminar i que hi ha realment accions en aquest sentit, no? Aquí també costa molt a vegades de tenir una opinió ben formada a propòsit d'aquest tema, però jo crec que vindria a ser bé, tal com tu ara comentaves, Jordi, sempre el problema o el tema és la contextualització, no? I la manera com contextualitzem. Quin sentit té treure, per exemple, l'escultura de Colom de Barcelona, no? Des d'aquesta perspectiva, i com que aquest és un tema molt directament vinculat amb la memòria i el patrimoni, etc. No ho veig tan diferent del que estàvem comentant ara en aquests moments.
Sí, segurament no és tan diferent perquè, com es referia abans a Josep Murgades, esclar, moltes obres literàries també les hauríem de deixar de llegir, no? Moltes, no?
Igual aquí també el Jesús diu, sense perspectiva històrica hauríem de dinamitar les piràmides d'Egipte, no? Sense perspectiva històrica, o sigui, la qüestió sempre és aquesta.
Sí, si puc afegir. És clar, evidentment, però precisament d'això estem ara parlant. Aquesta perspectiva històrica o aquest marc qui el construeix, no? Si parlem de Mein Kampf en alemany, podem tenir bastanta certesa que Alemanya ha fet un treball de memòria, que té uns filòlegs preparats per llegir això i que té uns circuits editorials de lectors, d'escoles, etcètera, preparats per llegir Mein Kampf de manera filològica. I és valuós tenir informació directa per saber realment de què parlava aquest llibre que ha fet tant de mal. Si es traduís aquest llibre, no ho sé, al xinès o qualsevol idioma d'aquests, de les grans dictadures, jo no sé si aquesta societat pot garantir un marc en el qual estarà això rebut. I una mica passa això amb els monuments, penso. Que si nosaltres tenim aquí a Colom, a Barcelona, em sembla que la societat que l'envolta està prou madura per saber que representa aquest monument i tota l'evolució que hi ha hagut de pensament al voltant de l'imperialisme, de conquestes, etc. Llavors, aquesta estàtua no pot ser nociva, sinó més aviat un record d'una cosa que cal recordar i que cal anar tenint al davant dels ulls. Ara bé, pot haver-hi en una altra circumstància un monument o un llibre que evoquen coses que fan despertar doncs, coses que la societat no reflexionarà sobre elles. Això em sembla una mica perillós dir que tot, clar que la literatura està plena de coses que no haurien de ser dites. Això no vol dir que hem de dir tot es pot dir. Pots dir, però no la manera de que llavors nosaltres no reaccionem, és a dir, la necessitat de reaccionar davant de les coses que no acceptem em sembla també fonamental.
No sé, a mi em sembla, no sé si estic connectat, sí, a mi em sembla, pel que fa a la monumentalística, podríem dir totalitària, per exemple, no? Que a nosaltres ens afecta, evidentment, tenim herències, tenim vestigis, tenim herències d'aquest tipus en conjunt de l'Estat i penso que sí que és bo que, jo penso que en la majoria dels casos penso que s'han de retirar aquests monuments de l'espai públic perquè d'alguna manera són uns monuments projectats i erigits per als vencedors a la Guerra Civil amb un que d'alguna manera representen un projecte de societat basada en el control social, el temor, l'horror, la venjança, res a veure, diguéssim, amb els valors, diguéssim, que podríem anomenar democràtics. I per tant, penso que molts d'aquests monuments, a més, molts d'ells no tenen cap mena de qualitat tampoc, podríem dir, artística, patrimonial, penso que sí que han de ser eliminats de la via pública. En els països de l'est, bueno, això la Simona ho coneix perfectament, després de la caiguda del mur, hi ha hagut, no?, tot un procés de, podríem dir, de desmantellament, no?, d'escultures, diguéssim, que recordaven aquests règims, sobretot el règim, l'estalinisme, allò més opressiu, i aquests monuments han estat retirats de la via pública, en molts casos han anat a parar magatzems, o fins i tot s'han creat parcs, no?, podríem dir, de memòria, no?, en alguns llocs, en els quals s'expliquen aquests monuments, què significaven. Jo penso que sí que, allò que ens afecta, en el mateix, aquell passat que ens afecta directament en el present, jo penso que sí que estem obligats, d'alguna manera, com deia, a intervenir-hi, no?, com deia abans la Simona, no?
O aquí diu, deixem que els morts enterrin els morts. Molt bé. No sé si... Deixem aquí.
Vulgueu.
És un gran tema, moltes preguntes. Segurament poques respostes, però justament el fet...
Ens has posat unes preguntes molt difícils, no?
De
respondre.
No, el tema és difícil, però justament per això és tan interessant.
Sí, sí.
No sé si en Joan Lluís hi és encara o...
Ha sortit, no sé què li ha passat. He vist que...
En principi, ara sí que...
Sí. És que m'he desconnectat una estona perquè ara i l'efecte confinament són terribles, pel que fa a internet, sembla. No, jo estic molt agraït d'haver estat convidat i d'haver tingut l'ocasió d'escoltar els altres. A mi m'agrada que em convidin per parlar, sobretot perquè és l'excusa per poder escoltar. I doncs, gràcies.
Està molt bé. Moltes gràcies a tots i ara podré fer la cloenda i avaluació de com ha anat el fòrum, no, Anna?
Sí, en principi ara hi ha previst aquest balanç de la jornada i de la cloenda. El que passa és que... Bé, és el que dèieu vosaltres ara. Com que és un tema molt complex, que planteja moltes preguntes, molts interrogants, que són de difícil resoldre i respondre, no sé si em veig amb gaire un cor d'arribar a cap conclusió, perquè crec que tots ens n'hem emportat més dubtes i més dubtes i més feina per fer, que n'hi ha molta, i tothom té el seu grau de responsabilitat al cap i a la fi, des dels creadors, des de les institucions públiques, des dels mediadors, que són mestres, bibliotecaris, professors, llibreters, fins i tot editors, com també part integrant del sistema literari, que tots tenim el nostre paper i al final també el mateix lector, en la recepció que fa, en la lectura que fa d'aquelles obres, en els components que hi sobreposa o que deixa de sobreposar-hi, tot plegat té moltes imbricacions que són de molt, molt, molt alt resoldre i per tant no, el balanç serà una conclusió així oberta i una interrogació. I també un agraïment que vull reiterar a tots els que heu participat en aquest fòrum, perquè ja ho hem dit a l'inici, és la primera vegada que fèiem aquesta jornada en format virtual, malgrat alguns problemes de connectivitat que hi ha, crec que ha anat tot prou bé i tant el chat com aixecant algunes mans hem tingut uns fidels assistents que han anat seguint i al cap i a la fi es tractava d'això, de posar en comú el que les persones que han intervingut podien aportar-nos i també aquesta mena de relació de feedback que podem tenir tots plegats. I no sé, no sé gaire res més que dir. Gràcies, Francesc. Mica, tu, si vols dir la teva. Si ets.
No, jo fonamentalment el que volia dir és que ha estat una sessió molt interessant. Jo segurament no he intervingut gens al començament, aquest matí, però he seguit amb molt d'interès totes les comunicacions o experiències que s'hi han fet. Jo penso que valdria la pena intentar de recollir els resultats d'aquesta jornada. Per tant, suposo que ja és una forma de recollir-ho, el fet que s'hagi enregistrat i que, per tant, s'hi pugui accedir, etc. No? Però a vegades la publicació en paper, és a dir, que es pugui també llegir i sobretot editar les idees o sobretot les idees que han sortit ara a la rodona, i em semblaria molt interessant precisament per obrir també portes i per poder anar desplegant les qüestions que han anat apareixent. Sobretot aquestes preguntes, jo penso que aquestes preguntes també val molt la pena que nosaltres, però que també altra gent que les pugui. I no sempre són fàcils de fer i, sobretot, estem tan acostumats a moure'ns en l'obvietat fonamentalment que potser també és interessant, no? de posar-hi una distància, de posar unes puntes per qüestionar-nos coses que afecten directament la nostra vida de cada dia com a persones i com a col·lectivitat. No? Per això anava pensant que potser valdria la pena de recollir el que ha anat apareixent durant totes aquestes hores del dia d'avui. I a part d'això, doncs, donar les gràcies a tothom que ha escrit, que ha aguantat a més la nostra connexió, que en aquest moment som conscients que hi ha en el meu ordinador.
Bé, com deia la Mateu, la manera de recollir-ho és a través de l'enregistrament. He tingut un problema i l'enregistrament de la tarda l'he posat a fer quan havia començat la sessió. Per tant, al principi, em sap greu, Jordi, no començarem a tenir des de l'inici, sinó una mica més endavant, perquè amb tot, com que hi havia un personal de sala de màquines també del seu cor, i aquí darrere havia d'anar controlant a tothom en tres, anar donant els permisos de tothom. Quan heu començat a parlar, no hi he pensat, però sí que les idees generals crec que hi sortiran, per tant, podrem recuperar-ho si vosaltres no hi teniu inconvenient i això, i que, bueno, que la reflexió continuï, que vagi aportant més preguntes i si pot ser també alguna cosa. I jo ho deixaria aquí, si no hi ha res més. Moltes gràcies a tots i fins la propera, que esperem que pugui ser.
Yeah. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Bon. Moltes gràcies a tu, Anna, per portar també tota aquesta jornada.
Adéu.
Fins aviat. Adéu. Ciao.